Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ara comença La Solució.
Mel Alemany patrocina cada dia La Solució.
Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia!
Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
Molt bé, i tu?
Doncs molt bé, la veritat. Intentant iniciar la sessió, perquè avui el meu ordinador està de dilluns.
Mira, avui tots estem una mica de dilluns. El meu ordinador també.
No, jo estic bé. És l'ordinador que està de dilluns.
A tot això, hem de dir que divendres hem improvisat un tema.
Quin divendres? El que
divendres,
ve?
Aquest divendres
sí,
que
no, ve. Dic, igual volies comentar el que vam fer.
He d'explicar. El Fran em va liar i em va dir has de mirar
la gran cita.
Home, el Trescat. Has de mirar
home,
la gran cita.
Si mirar.
I em va agradar tant, amb només dos capítols, que ja us dic que divendres parlarem de datings aquí en aquest programa.
La mare de totes les cites i la mare de tots els programes.
La mare de totes les cites.
El
a tot això. Avui anem precisament del contrari. Divendres parlarem de vida, parlarem de cites, parlarem d'amor i avui no vull fer spoilers encara, però anirem de tot el contrari. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lídia Discipio. I avui dimarts us portem, ara us ho deia, una solució. És creativa, és literària i és molt fosca. Avui parlem de novel·la negra. Oh!
Ostres!
Com disfruta l'Albert, eh?
Albert Joder al piano.
Albert Joder a la trompeta. Albert Joder al tabac.
No, Albert Joder al piano perquè no el toca.
És l'únic que no sona, tio. Ai, senyor, com es nota que tenim ànima de músics, eh?
Ai,
va, quadrem-ho.
Sí, en sabem molt.
Per què triomfa la novel·la negra? Com es fa per escriure un èxit de novel·la negra? Quant de temps es triga a escriure un llibre així? Quins elements ha de tenir una novel·la negra sí o sí per arribar al gran públic? I què és més important per enganxar el lector? És la trama? És el personatge? Els detectius? Els policies? Els assassins? I com ha de ser aquest final? Com ha de ser perquè no decebi a cap dels lectors? Doncs tenen la solució a aquestes preguntes unes autèntiques personalitats catalanes del gènere negre. Avui demanaré tres aplaudiments per tres escriptors, que és que les delícies de Catalunya. Mireu, d'una banda, Oriol Canals, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com està vostè?
Molt bé.
Sempre està bé, l'Oriol.
Hem de dir que l'Oriol Canals, jo que ho he vist en primera persona, s'ha fet un fart de signar llibres aquest Sant Jordi.
Una mica sí.
No,
sí, ha anat molt bé.
No siguis modest, que no es noti que som catalans avui.
Té agulletes, m'ha dit el Canell.
Home, no m'estranya. Sí. L'Oriol és llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques i és autor de les novel·les, apunteu, Fills de mala mare, Diví, Els sentinelles de la llibertat i el setembre de 2024 va escriure un gran èxit que es diu No dormiràs. Oriol, tu has treballat a premsa de Nike, a màrqueting dels diaris Esport i El Periódico i ara ets director de negocis del diari Ara. Tu escrius per afició? Ja és professió? Ja un 50-50 del teu, com diuen els anglesos, income?
Bé, sí, ara més o menys seria això. Seria això. Sí, sí, un 50-50. Vaig començar per afició, com suposo que tothom, perquè m'agradava molt la novel·la negra, el thriller, i vaig pensar per què no ho puc fer jo. Però novel·la rere novel·la, el tema ha anat a més, i ara, doncs, ben bé és com una segona feina. Sí.
Ara acabes de dir una cosa, un matís important. Has dit novel·la negra i has fet servir un sinònim que és thriller. És sinònim total?
Tècnicament no. Tècnicament no. A la novel·la negra diuen que ha de tenir un transfons social al darrere, una crítica social. És a dir, si hi ha un tema que a tu et preocupa, X, doncs, a través de la història negra, tu la pots fer la crítica aquesta social i deixar entreveure doncs, uns problemes que a tu et preocupen. El thriller en aquest cas no té per què. És a dir, pot haver un senyor que està sonat, que mata perquè està sonat...
I no hi ha una crítica específica.
I no hi ha una crítica específica, simplement perquè està sonat. Molt resumit perquè els lectors ho entenguin ràpid.
Mira, ràpidament...
Els oients, perdó.
Els lectors també,
els lectors.
Oients lectors, perquè ja et dic que ahir vàrem tirar a xarxes que ens recomanessin una novel·la negra... I no vull fer spoilers per sortir del teu nom. No dormiràs. No dormiràs. Tenim un exemplar d'aquest thriller que no pots deixar de llegir. Novena edició a les meves mans. Serà una de les coses que sortegem. De seguida us ho expliquem. Abans, però, Laia Vilaseca, molt bon dia.
Hola, què tal?
Com està vostè?
Molt bé.
Benvinguda, Laia, escriptora i periodista, apassionada del misteri, el true crime i la novel·la negra. El 2021 va publicar La noia del vestit blau. I ara fa 4 anys va publicar Quan la neu es fon, una novel·la ambientada al parc de Yosemite. La seva novel·la més recent es diu L'udol de l'aigua, que és un thriller ambientat a la reserva del Delta del Llobregat. Un ecothriller que he sentit a vegades publicitat. Tu escrius en entorns naturals o sobre entorns naturals. Què passa? No vols el soroll de la ciutat o vols diferenciar-te per aquesta banda que tenim molt associat, no?, la novel·la negra a un entorn urbanita?
És una cosa que va sortir molt orgànicament al principi amb La noia del vestit blau i des de llavors, de manera natural, he anat com gravitant cap a aquests escenaris. És una cosa molt de militància, també.
Molt de militància. A més, fa novel·la negra, que això ho hem parlat tu i jo, novel·la negra també feminista.
Sí, perquè també és de militància, clar.
Com es fa això? És transversal en tot el que tu escrius? O hi ha algunes coses específiques?
Ho és, hi ha coses molt específiques, però trobo que és important, no? La novel·la negra, que és una novel·la que sempre hi ha moltíssimes víctimes i moltes vegades són dones, explicar també una mica les situacions des d'un punt de vista potser una perspectiva més feminista i des de la vivència que tenim com a dones en el món, perquè l'habitem d'una manera diferent.
I tant.
Vull dir, caminar pel carrer no és igual si ets un home que ets una dona, hi han coses que et limiten molt, no? I jo sempre he sigut una mica així, però com que està el món molt esvalotat últimament amb certs temes, que sembla que faci por dir que ets feminista, que sembla que faci por, no?
Algunes per sort es va retractar la Rosalía, eh? Del seu matís.
Sí, però fins i tot hi ha partits d'esquerres que els hi estaven dient en clau privada que, escolta, que potser no fessin servir aquestes paraules i en fessin servir unes altres. Llavors, penso que també com a escriptors i artistes tens una mica o almenys jo tinc la necessitat de denunciar el que em sembla important.
La Laia Vilaseca, l'Oriol Canals i una tercera pota, una tercera baula. En Cesc Cornet, molt bon dia, Cesc.
Bon dia, què
tal? Com estàs?
Molt bé, estupendo.
En Cesc, debuta a la literatura el 2021 amb Fins aquí, amb la segona novel·la Vides en cercle, va guanyar el Premi Vilassar de Noir 2022, i després literatura juvenil amb On és la Marta i On és la Júlia. I en aquest Sant Jordi diu, trec del forn les ombres que ens acompanyen. Per què et passes a la novel·la negra per adults, Cesc?
Bueno, no és que m'hi passi, és que començo amb la novel·la per adults, Fins aquí, Vides en cercle, i jo cada vegada que escric una novel·la m'agrada anar provant coses diferents, perquè al final ho faig per gaudir, per passar-m'ho bé. Vaig escriure novel·la juvenil perquè volia provar-ho, m'ho vaig passar molt bé, ha funcionat superbé, i vaig dir, no, ara tinc ganes de fer una novel·la d'aquestes que et peti el cap, que exploti tot, i que la gent es torni una mica boja a llegir-la intentant esbrinar què està passant. I d'aquí va néixer Les ombres que ens acompanyen.
Les ombres que ens acompanyen, El no dormiràs, L'udol de l'aigua, avui tres llibres, i obrim, com sempre, participació al nostre WhatsApp i al nostre número de telèfon, Fran.
Doncs sí, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe, per parlar amb nosaltres i potser amb els autors, i també el WhatsApp del programa, que ja treu fum des de primera hora del matí, al 677-3877-19, perquè ens diguin una cosa claríssima, que és recomaneu-nos un llibre, recomaneu-nos una novel·la d'un autor o autora. Sou fans d'Agatha Christie, us agrada la Camila Läckberg, Nesbø... El David diu, totes les novel·les d'Agatha Christie, tota la col·lecció, les tinc a casa. I l'Anna, per cert, amb molts cors, diu que és el seu gènere de lectura preferit. La Marta recomana No dormiràs, de l'Oriol Canals, per cert.
Oriol Canals, per favor. Va fent vamos, vamos, digue'm bé, alta, nena.
Vamos! És que...
A tot això, de seguida els preguntarem com carai escriuen ells les seves novel·les negres. Quin és el procediment que fan servir, la inspiració, com fan les trames, si comencen pel final, si és una cosa del mig, si comencen definint el personatge. Abans, però, com a lectors, vosaltres, perquè clar, entenc que ara sou escriptors de novel·la negra, però sou molt lectors de novel·la negra, per què creieu que enganxa tant? Va, Cesc, tira't a la piscina.
Per què enganxa tant? Primer de tot, perquè la persona que llegeix normalment els que llegim novel·la negra som com molt addictes a la novel·la negra, no? Ja llegeixes amb aquesta predisposició d'enganxar-te i d'endinsar-te en les històries i que tot t'envolti una mica. També perquè moltes vegades, clar, jo escric thrillers, sempre hi ha aquesta cosa de contrarrellotge, aquest temps, no? Aquesta que van passant, l'estona hi ha d'arribar en un punt concret, i això fa que la lectura...
La variable temps, eh?
Sí, que no puguis parar, perquè dius, sé que hi arribaré, necessito arribar-hi, i mentre hi estàs arribant, a més et van donant pistes falses, tu vas intentant esbrinar qui
és. Sí, és una mica la gamificació de la literatura, eh?
Sí,
estàs jugant una mica.
Sí, jo crec que quan escrivim ens ho passem molt bé, jo parlo de mi, eh? Jo passo molt bé intentant enganyar el lector, no? De dir, vale, vaig a enganyar-te perquè sé que és el que vols, i a més, al final et descobriràs qui és i et farà tanta ràbia de no haver-ho descobert que...
Eres xan-xan, eh?
Sí.
Vosaltres, per què creieu que és el que enganxa tant de la novel·la negra? També, com ha fet en Cesc, que m'ha fet una mescla entre lector i autor. És aquesta espècie de joc que s'estableix amb el lector?
Clar, és un trencaclosques, clarament. Jo crec que sempre m'ha agradat des de petita per això. I perquè hi ha aquest component del joc, és un acord que tu tens amb el lector, que és un acord que no pots trencar, que és que has de jugar net. Llavors, està bé intentar enganyar-lo, però tu no pots després com solucionar les coses de qualsevol manera.
I el deus ex machina, no?, que diuen.
Exacte.
De sobte, ai, no, era el cambrer. Home, no, això és trampa,
no
m'has d'haver donat
això.
Pistes que em portessin allà.
El cambrer ha d'haver sortit abans, en algun moment, o s'ha d'haver parlat d'ell, o no? O sigui, tu presentes les motivacions de tothom, tu presentes les oportunitats que ha tingut tothom, i després has de solucionar-ho bé, no? Però la gràcia és aquesta, que hi hagin molts possibles sospitosos i que tots siguin plausibles i que a poc vagis anant cap a un lloc o cap a l'altre. Això t'ajuda molt també a parlar de moltes perspectives. A mi m'agrada, per exemple, jo escric sempre des de molts punts de vista, perquè penso que una mateixa situació explicada des de molts punts de vista diferents et dona com una idea molt més completa del que és la realitat o com la viu cadascú.
Molt proper, més propera a la veritat que no quedar-nos amb la nostra única realitat,
exacte,
no?
Exacte. I això ho trobo molt interessant, perquè la negra permet tractar molt aquests temes morals grisos que ens interessen a tots, i ningú som éssers de llum ni diables, no? I està molt bé...
Això de vegades socialment és el que s'intenta, eh? Que les persones o les persones... Aquest és bo, aquest és dolent, en general, dic, eh?
Clar.
Quan veiem l'opinió pública, no? Que a vegades la gent comet un error o fa una declaració com que no acaba de quadrar amb tu i de seguida li vols posar l'etiqueta de bo o dolent i les coses, si llegíssim potser més novel·la negra, veuríem que les coses tenen molts matisos.
Són molt més complexes i també et fan pensar, escolta'm, què faria jo potser en aquesta situació, no? Des de fora la jutjaria d'una manera, però si m'hi trobés jo, realment què faria? I està bé també tenir aquestes reflexions.
Per tant, també ens interessa, no només a nivell de joc, sinó que ens posen situacions moralment curioses que ens fan decidir, no? Que suposo que també és el fenomen, de vegades l'hem parlat, no? El fenomen Crims, no? Aquí a casa nostra, en aquesta casa en concret, que és on neix el fenomen Crims, el podcast de Crims, ens agrada sentir-lo per això.
Bueno,
també,
i aquest
no?
concepte de la justícia, que jo crec que també, no?, ho tenim bastant desenvolupat.
I tu, Oriol?
Jo crec que una mica del que tant el Cesc com la Laia, i el fet que, és el que diem, no?, que tothom no és pur i que pots empatitzar amb una persona que ha matat algú, d'alguna manera.
Que això, quan passa, és terrible, eh?
Amb les novel·les que fem tots tres, segurament... tu llegeixes un personatge, t'expliquen les seves motivacions, el per què ho ha fet, i dius, ostres, és que el que deia Laia, i què hagués fet jo al lloc d'aquesta persona? I això crec que ho aconsegueixen molt pocs gèneres.
Clar, és la manera com mantens també enganxat el lector, de dir, ostres, quin és el camí mental que fa aquest personatge prendre aquestes decisions, que és el que ens deia la Laia, no? Que també és molt interessant veure els diferents punts de vista sobre un mateix fet. Avui us recordo que podeu dir la vostra al 93-201-7474 o al 677-38-77-19. Ens heu de dir, ens heu de recomanar una autoautora, un llibre de novel·la negra que nosaltres puguem posar a la nostra llista de favorits. En joc, entre tots els que participeu, sortejarem signats, dedicats, un llibre, un exemplar, un d'en Cesc Cornet, un de la Laia Vilaseca i un de l'Oriol Canals. Què ens diuen?
Imagines que li toca a algú i el té, que ens el deixin...
Home, que ens
no,
ho digui.
Que ens ho diguin a nosaltres, que ens el donin a nosaltres, no? Que ens el donin a nosaltres.
Per exemple.
Això estaria molt bé. Per exemple, l'Anna, superfan de Agatha Christie. La Marina, us he de dir, que només llegeix novel·la negra. Per exemple, diré dos, John Verdon i Anders de la Mot. La Jessica, tots els llibres del Joel Dicker. La Nora recomana La parella del Freydan McFadden.
De la Frida McFadden.
Bueno, clar, hi ha tantes vocals i consonants. No, és que...
No, que la Frida avui... McFadden, per cert, hem de dir que és una senyora que és doctora, que això és un pseudònim que feia servir i ara ha sortit, entre cometes, enteneu-me, de l'armari, i de fet se n'ha fet una adaptació, crec que la teniu a Netflix, de l'Assistenta, que és un supervendes, que està protagonitzat per la Sidney Sweeney.
Sí.
si no ho dic malament.
I sí, l'Amanda Seyfried, no?
Ah, això, exacte, gràcies, eh? Perquè gràcies. Jo ja estava aquí recordant els conceptes i dic, ai.
Doncs mira, l'Anna recomana El cor de la tot, d'Edgar Allan Poe. I el Joan recomana un llibre que també segurament els oients hauran sentit a parlar aquest Sant Jordi, que és el llibre del Joc del Silenci del Gil Prat sobre Roca.
Home, un clàssic, també vam compartir Sant Jordi amb ell, Oriol.
Sí.
I déu-n'hi-do el que estava signant. Ara us demanaré una cosa. Vosaltres sou... anava a dir consumidors, però em sembla un concepte erroni. Vosaltres veieu notícies de successos? Seguiu els successos? Seguiu els periodistes de successos per inspirar-vos a l'hora de crear les vostres novel·les?
Jo, per la meva activitat laboral, he de llegir cada dia tota la premsa i està molt al cas de les notícies. Soc bastant psicòpata d'anar...
Quina definició més xula de tu mateix.
De l'actualitat, però per feina, vull dir, aleshores, això és inevitable que doncs triï les notícies que m'agrada llegir i moltes d'aquestes me les guardo i després les llegeixo amb calma. Perquè al final, jo crec que una mica d'aquí i una mica d'allà vas traient idees i vas construint el teu univers per poder, poder fer una trama que sigui atractiva.
Sí, jo també miro molt de True Crime.
També, eh? Documental.
Molts documentals, sí. I escolto molts podcasts, també, de fa molt de temps. Em serveixen molt, sobretot els casos que no s'han tancat. Perquè són els que em fan volar més la imaginació, no? Em fan pensar en possibilitats i també en alguns temes, eh? Ostres, aquest tema és interessant. Mira quina relació més curiosa que tenia aquesta persona amb aquesta. Això m'agradaria fer-ho servir. I llavors, a vegades, sí que barrejo algunes coses de la realitat. Mai ho agafo com total.
Barreja coses de la realitat. I tu, Cesc?
Jo faig una mica com l'Oriol. Jo tinc un grup amb mi mateix.
Un clàssic.
WhatsApp, el clàssic, sí.
Com es
diu? I a mesura que... No, novel·les. Novel·les, perquè em quedi clar...
Que es diria, novel·letes. Negres al meu cor, o alguna cosa així.
No, és novel·les, és així. Després ja ve lo recargolat, ve després.
Sí,
i quan van sortint notícies d'aquestes, agafo l'enllaç i el poso allà, i com l'Oriol, no? Llegeixo tranquil·lament. I jo crec que, encara que no vulguis, moltes vegades hi ha coses d'aquestes, perquè... la frase aquesta de que la realitat supera la ficció és totalment certa, perquè jo de vegades he pensat, no, allò que he dit en alguna vegada, que jo quan em poso el cervell de psicòpata per començar a escriure, em venen al cap com coses que de vegades penso, ostres, potser això és massa bèstia. I al cap de 4 dies surt una notícia i dic, hòstia, però si això encara és més bèstia del que jo havia arribat a pensar pensant que era bèstia.
Mireu, perquè ara li donarem la volta. Ara us he preguntat a vosaltres, escriptors de la novel·la negra, si seguíeu a la crònica de successos. I qui està implicat a les cròniques de successos, a part dels periodistes? Està implicada una altra pota. Com analitza un policia, per exemple, un llibre on s'investiguen assassinats o desaparicions? Mireu, des de fa 17 anys, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa un club de lectura. Ho sabíeu, això?
Sí, jo no.
Especialment dedicat a la novel·la negra. I allà hi comenten alguns títols. Em sembla tan fort aquest gir. És a dir, anem als policies que també consumeixen novel·la negra i ho fan fins i tot amb un club de lectura. I nosaltres parlem ara mateix amb un intendent i membre del club de lectura dels Mossos d'Esquadra. Ell és en Carlos Otamendi. Molt bon dia, Carlos.
Molt bon dia. Egunon a tothom.
Escolta'm, estem al·lucinant amb aquesta iniciativa. Aquesta iniciativa vostra es posa en marxa el 2009. Amb quina intenció? Vosaltres, per què fundeu aquest club de lectura de crònica negra?
Doncs 2009, sí que han passat anys. Sí. Es va començar amb la relació que tenia un comissari nostre, comissari que ja no està al cos, que està fora, però el comissari Capell, que molt amic del mític Andreu Martín, que a través de l'Andreu, escriptor de novel·la negra de referència, doncs tractava molt amb el malaguanyat i estimat librero de la negra i criminal, recordareu el Paco Camarasa, val? Doncs aquest ens va proposar formar aquest grup, formar el club de lectura dels Mossos d'Esquadra. Li feia molta il·lusió al Paco, perquè ell ens deia que no hi havia cap altre cos que tingués un grup de lectura dedicat a la novel·la negra. I bé, ell va ser el nostre primer director. Van començar el 2009 i fins ara hem tingut ja 2 directors més, perquè el Paco ens va traspassar ja fa uns anys. I continuem.
I Carlos, jo el que em pregunto és... Ara, abans el Cesc deia, la realitat supera la ficció. Et preguntaré 2 coses. La realitat supera la ficció i, segon, llegir aquests llibres de literatura, novel·la negra, us ajuda a resoldre casos? Us dona idees?
Home, alguna idea sí que ens dona. La veritat és que sí. Jo que soc investigador, alguna idea m'ha donat, eh?
Epa!
La veritat és que sí.
Per tant...
Sobretot de com escapolir-se de la nostra acció. És cert que ja fa molts anys que nosaltres, doncs, als atestats i tal, doncs, ja anem posant molta informació i de vegades doncs, també això és aprofitat pels escriptors bueno, per fer les seves novel·les, no?, i fer-les molt més amenes. És cert també que cada vegada els escriptors fan molt més treball previ a les novel·les i cada vegada hi ha menys, diguem-ne, gafapos, no?, a les novel·les. Nosaltres teníem una secció dintre del club, als inicis sobretot, que li dèiem gafapos, que anàvem nosaltres sempre buscant les errades dels...
Oi, com sou els policies,
assenyalant.
Posant el dit a l'ull. Ara, mentre tu deies això, a Carlos, l'Oriol anava dient sí, és a dir, entenc que part del vostre procés de documentació a l'hora de fer una novel·la negra és veure com ha procedit la policia en segons quins casos, no? Tu anaves dient sí, Oriol, el
sí,
que deia el Carlos.
En el meu cas, jo faig molta... Tinc molts personatges policies i sí, és vital poder-te reunir amb ells, explicar-los el cas, com ho enfrontarien, com ho farien...
Ah, però ho feu? Feu reunions reals?
Jo sí.
Sí, clar, parlant d'ells perquè ells t'expliquin com ho farien, perquè, clar, si un mosso llegeix que sàpiga que t'has documentat.
Epa, perquè si no passa això que sortiu a la secció d'agazapos del club de lectura dels Mossos, no?
Ho faig amb els detectius.
Ho fas amb els detectius?
Sí, perquè jo normalment no tinc policies, o si són policies no els tracto gaire bé.
No volen parlar amb tu, no?
Vols dir alguna cosa al Carlos, Laia?
No, hola, Carlos, què tal? Et saludo des d'aquí, amb tot el respecte, eh? No, però també perquè em dóna més llibertat si tinc un detectiu que pot fer algunes coses que la policia no pot fer, doncs també hi ha coses que, que a vegades costa aconseguir les coses així com d'una manera més normal.
Carlos, si els autors són catalans, venen a la sessió habitualment en aquestes sessions que feu en el Club de Lectura de Novel·la Negra dels Mossos?
Doncs sí, de veritat que hem tingut molta sort en conèixer autors molt, molt coneguts, eh? Jo que sé, com he comentat l'Andreu Martín, que per cert, ja que comentàveu que la realitat supera la ficció. L'Andreu Martín ens comentava alguna vegada que la realitat s'havia de ficcionar, perquè si no, no seria creïble. I estic totalment d'acord. Eh?
Mira, qui gestiona... Perdona'm, Carlos, digues.
Sí. No, que deia que a part de l'Andreu Martín hem tingut pues, la sort de que ens visiti i després anar a fer una copa amb ells, amb el Domingo Villar, amb la Dolores Redondo, amb el Lorenzo Silva, el Javier Cercas, el Carlos Canón, Ernesto Mayo i fins i tot el Carles Porta, que ara està tan de moda, va venir a presentar-nos el Tor.
T'he de dir que haureu de convidar l'Oriol Canals, el Cesc Cornet i la Laia Vilaseca, eh? Fer una taula mínimament els tres.
A l'Oriol el va conèixer perquè també crec que va visitar el club de lectura de Vilassar de Noir, allà a la biblioteca.
Sí, senyor, és veritat,
I com que jo soc usuari també d'aquell club, doncs, he de dir que em va agradar molt el seu llibre. Ja li vaig dir en persona, ara ho dic en públic.
Així
moltes gràcies.
Escolta'm, Carlos, quants Mossos d'Esquadra hi ha al club de lectura actualment?
Acostumem a ser uns 15, voltant de 15, 12, 14, 15, anem variant, han passat els anys, però tenim un nucli dur que ens mantenim, uns 10, 15, sí, depèn del dia.
Us he de dir que els llibres els proposa el divulgador literari Toni Lozano, i nosaltres hem parlat amb ell i li hem demanat quin és el criteri que fa servir ell per triar un llibre per proposar-lo en aquest Club de Lectura dels Mossos.
La tria dels llibres del Club de Lectura dels Mossos la faig jo personalment amb la idea, sobretot, de que siguin el més variades possibles. Vull dir, un mes podem tocar un clàssic i el següent un thriller judicial, després un true crime, després podem fer, no sé, una novel·la de procediment o una novel·la amb detectiu de sofà. Però sempre amb la idea de pensar en els mecanismes a l'abast dels escriptors per crear aquestes històries, no?
Què és una novel·la de procediment? Qui m'ho aclareix, dels qui som aquí?
És el que fa l'Oriol.
Ah, Oriol, trobes una novel·la de procediments, són les teves, eh?
Sí, és a dir, segurament en aquest cas la Laia i jo som molt antagònics, en el sentit que ella doncs, pren un detectiu privat que es pot prendre algunes llibertats que un servidor públic no podria, i en el meu cas jo em regeixo molt per com actuen els Mossos. Per això és tan important, doncs, per fer qualsevol novel·la, el No dormiràs o la que sigui, haver-me documentat molt abans amb procediments policials.
T'ha passat mai, tu que tens tant de contacte amb els Mossos, que t'hagin dit, ostres, vaig llegir el llibre i al cap d'uns anys em vaig trobar un cas d'un criminal que actuava com tu definies en els llibres?
Hòstia, espero que no m'ha passat mai, espero que no, perquè...
Però si no seria una novel·la, és una metanovel·la.
Sí, home, sí. A veure, anava a dir, ojalà que passi, espero que no, perquè...
Li hem demanat al Toni Lozano que ens expliqui quin és l'últim llibre que ha proposat en aquest Club de Lectura.
El darrer llibre que hem discutit al Club de Lectura dels Mossos ha estat Café y Cigarrillos, de l'advocat alemany Ferdinand von Schirach, que és una sèrie de microhistòries reals, reflexions, anècdotes històriques, on ell al final es pregunta sobre la condició humana. És un llibre força filosòfic.
Què heu comentat d'aquest llibre, Carlos?
Doncs, a veure, intentaré ser més magnànim que no la reunió de la setmana passada, perquè vaig fer una mica crític.
Ai, ai.
Què passa? Que és un llibre de relats curts i a mi personalment m'agraden més els que són una mica més llargs i que et pots enganxar. He de dir que aquest escriptor és boníssim i té altres llibres molt recomanables, val? Que a més, com és advocat i domina la matèria, doncs estan molt ben documentats també. I llavors el Toni, el sensei Lozano, doncs, després ens fa una dissecció del llibre que va ajudar molt a comprendre la línia argumental de tants relats curts. La veritat és que després m'ha pegat escoltat el sensei Lozano molt millor.
El sensei Lozano. Doncs escolteu, ja ho sabeu, hi ha un club de lectura dedicat a la novel·la negra dintre dels cossos dels Mossos. Carlos Otamendi, disculpa, intendent i membre del Club de Lectura de Mossos d'Esquadra, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Una abraçada.
Gràcies, moltes
gràcies. Fins ara. Adéu, adéu. Passa un minutet de 2:15 del migdia. Avui estem parlant de novel·la negra. Quina és la clau de l'èxit? I encara més interessant, com es crea un èxit de novel·la negra? La Carme, que la tenim al telèfon, que ens vol recomanar un llibre. Carme, bon dia.
Hola, bon dia.
Perdona que t'hem fet esperar, Reina. A veure, què ens recomanes?
És interessant. A veure, a mi el que em va fer entrar en el fet, tot el que és negre, és en Mankell. Sobretot, recomanaria dos llibres, amb l'Alè el Clatell i el Tallafoc.
El Tallafoc i amb l'Alè el Clatell, de Henning Mankell. Sí. Doncs els apuntem a la llista i, escolta, Carme, passes a formar part d'aquest sorteig d'aquests tres llibres que avui al final del programa direm qui s'endú, d'acord?
Gràcies,
Mònica. Fins ara. Adéu, adéu.
Mira, l'Ignasi recomana tots els llibres de la Patricia Highsmith. Diu amb Tom Ripley de protagonista. Diu, aquell li agafes carinyo, tot i que el paio és una mica xungo. El Ramon diu, m'encanta la novel·la negra i ha fet una tirallonga de recomanacions que m'ocupa ara mateix tota la pantalla de WhatsApp. Però mira, destaco Joe Nesbo, Lars Kepler, l'Andreu Martín, que ara esmentava el Carlos, i la Teresa Solans. I també l'Oriol Canals, per tancar la llista. Sí, sí, és que llegeix novel·la alegre només el Ramon. I el Josep Maria recomana Michael Connelly, de la saga de Harry Bosch.
Escolteu una cosa, quan comenceu a fer una novel·la, per on comenceu? Necessiteu tenir un mapa? Perquè, per exemple, jo l'Oriol i la Laia, els conec una mica més, sé que l'Oriol necessita tenir-ho tot com una espècie de mapa per on anirà la seva novel·la, i en canvi la Laia està més oberta a la improvisació. D'on partiu? Perquè ho entenguem a casa, És un full en blanc, és una pissarra, són notes, és un fil argumental, necessiteu tenir el final, necessiteu tenir l'inici, necessiteu tenir el desllorigador. Quin és el moment iniciàtic, aquella píndola que dius, aquí hi ha un llibre.
Jo, per exemple, sempre parteix d'alguna cosa, fins ara, totes les que he escrit, han partit d'alguna cosa que m'ha passat a mi la vida. Un fet així curiós que penso, ostres, aquí hi ha com un inici. I a partir d'aquest inici després ja començo. Jo sóc molt com l'Oriol, també. Sóc molt metòdic, vull dir, ho tinc tot molt organitzat.
I com organitzes?
Organitzo, primer m'he de fer com... Jo sempre tinc un ritual. Em compro una llibreta de 50 pàgines d'aquestes blanques i l'omplo, normalment, les 50 pàgines amb esquemes, amb noms, amb personatges, amb lligant aquest, l'altre, i vaig creant com la trama, no? Quan arribo al final, crec que ja la tinc creada i passo a la imatge aquella típica de la pissarra que jo tinc allà al despatx, la vileda aquella enorme, i allà ja vaig desgranant una mica i fent tota la trama més general. Després passo als capítols, capítolets, cada un amb una targeteta, i després ja començo, quan ho tinc tot organitzat, començo l'escriptura. Tot això, abans, prèviament, he pensat als personatges...
Fas foto de la vileda, no?, per si te l'esborren.
Sempre.
Quina angoixa,
No, la tinc una mica alta perquè així els meus fills no hi arriben, perquè si no algun dia podria arribar i em trobaria la vileda esborrada, ja seria un drama.
I vosaltres, com funcioneu? A veure, Laia.
Jo sóc jardinera, no? Ells són arquitectes i jo sóc jardinera. Jo sempre penso, un tema que m'interessi molt, que m'estigui atrevessant en aquell moment, que tingui ganes de parlar-ne, que vulgui tractar aquell tema. Un lloc, perquè és molt important, sempre on passa tot. I llavors sempre tinc dos o tres personatges i unes premisses. Jo vaig amb la llibreta també, però la meva llibreta és molt d'exploració i de creació al principi, de conceptes, coses que vull dir, frases que m'agraden i que m'agradaria com, no?, parlar-ne, o el concepte que expressen. Llavors vaig agafar una mica d'informació de personatges, però només busco com les fotos a Google i me les penjo a la paret i els hi poso el nom i llavors començo a escriure. I quan he escrit el primer acte, que és molt d'exploració, perquè és també quan vaig trobar com la meva veu, com aquesta història, com l'explicaré millor? Serà una primera, serà una tercera, seran terceres des de diferents punts de vista, tindré diferents tempos, que jo normalment sempre escric amb dos
quan
o tres...
Quan diu primera i tercera, és primera veu,
sí,
tercera
perdó,
veu, eh?
Disculpeu-me molt.
Què és una primera veu i què és una tercera veu, perquè la gent ens entengui a casa.
No, quan, explica, quan parles en primera, t'està parlant el personatge, no?, des del seu punt de vista, i directament. I després, en tercera, ho pots, pot ser una tercera omniscient, o pot ser una tercera des del punt de vista d'algú, que a mi això també m'agrada molt fer-ho. Mm-hmm. No? I cada cosa té les seves virtuts i els seus defectes, no? O pots fer més o menys coses, depèn del que facis servir. Però a mi el primer acte em serveix per explorar una mica això, com ho faré. I llavors, a partir del segon acte, sí que jo vaig fent mal les meves targetes i tot, però ho vaig fent a mesura que vaig escrivint.
És a dir, tu hi ha una dosi més d'improvisació del que et va dictant la novel·la a tu.
Sí. I després, però sobretot perquè ja quan he fet el primer acte ja ho tinc com molt més clar. Altra cosa és que ja ho tingui el meu cap. Per exemple, jo sé el final i sé el què, però no sé el com. No? I dependrà molt d'aquests personatges, perquè jo faig novel·les que el personatge és superimportant, la psicologia del personatge, com es relacionen, el que es diuen, el que no es diuen, els diàlegs. Llavors, és una cosa que em va millor anar-la fent a mesura que vaig treballant amb ells.
I tu, Oriol, per acabar? Perquè, a veure, una mica el que deduïm d'aquesta conversa és que en Cesc i l'Oriol són més arquitectes estrictes, sí, però també suposo que teniu llicència de dir, ostres, m'estic encallant aquí i ara em ve la pulsió de canviar aquesta mitja història del mig i me'n vaig cap a una altra banda.
Jo, no, poquet, molt poquet.
Ho estic intentant per sonar.
No, molt poquet. Jo, com la Laia, agafo una premissa, per exemple, en el cas del No dormiràs, doncs és l'abús de poder i tot el que se'n deriva, una cosa que em preocupa, doncs a partir d'aquí monto la carcassa, per dir-ho així, del llibre, que és doncs una orquestra simfònica que viatja per Europa, tal. Quan tinc més o menys la idea, la intento resumir en una frase, en cinc frases, en 10 frases, en una pàgina, i després en 10 pàgines de primer final, amb spoilers i tot.
Uau.
Perquè això m'obliga a fer un exercici de resumir molt bèstia i de saber exactament per on vaig.
Però aquest exercici te l'has inventat tu?
No, ho vaig aprendre treballant amb un guionista.
Ah, d'acord.
Ho vaig aprendre treballant amb un guionista.
Una frase?
Una frase, cinc frases, 10 frases, una pàgina, 10 pàgines.
Uau.
A les 10 pàgines poso la novel·la de principi a final, spoilers tot. Si m'agrada el que veig, aleshores desenvolupo els personatges. I si m'agrada el conjunt, aleshores començo a guionar capítol per capítol. De tal manera que sé el color dels calçotets del dolent. Però necessito saber tot per arribar on jo vull arribar.
Així com entenc que la Laia, per la manera de fer, escrius cronològicament, és a dir, comences pel... No? No escrius... Ah, carai, tu. Tampoc, eh?
Estan aquests girant
tot, eh? No, tu. I com ho fas? Vas fent allà i després ja ho neixes al mig?
Sí, perquè vaig entenent per què han passat les coses mentre he estat escrivint. És que l'altre dia ho parlàvem amb l'Oriol i era molt divertit perquè parlàvem d'una escena del crim, no? I és com, per exemple, l'Udol que comença amb un cos que hi ha a la riba.
Ell... No és spoiler perquè és a l'inici,
és a l'inici,
eh?
No estic dient res que no es
pugui. I surt a la portada.
I surt a la portada.
Exacte. Encara parlarem de les portades, també.
Sí, sí.
Però, i ell em deia, no, doncs jo col·loco les coses a l'escena del crim, no? Perquè jo crec que tots els que escrivim veiem com una pel·li en el nostre cap el que està passant, no? Ell col·loca les coses i jo li dic, no, jo és que estic veient el que hi ha. Aquí hi ha tres petjades, aquí hi ha això, aquí hi ha una burilla, aquí hi ha... Llavors, jo és com, això per què està aquí, de qui és, no? I faig la investigació. I ell ho planta perquè ja sap com ho recollir. Era molt divertit com estàvem percebent una escena del crim els dos d'una manera superdiferent.
Al final arribem al mateix lloc, sí, però per camins diferents.
A més, és curiós perquè quan escrius d'una manera, a mi em costa entendre i ser capaç, jo no crec que fos capaç d'escriure com la Laia, perquè jo també necessito això, no? Aquest camí de dir, tinc molt clar d'on surt, no sé, aquest cigarro, aquesta petjada, tot això ho tinc com clar, si no... Ostres, i és curiós. Aquesta idea de l'Oriol, de la línia, tinc línies, 10 línies, me l'apunto.
Apunta-te-la, perquè és un gran sistema, eh? Com crear una novel·la negra? Doncs mireu, aquí teniu una de les pistes. 93-201-7474-677-3877-19 si voleu entrar al sorteig d'un d'aquests tres llibres signats per l'autor o autora que tenim avui visitant-nos a La Solució. Ja ho sabeu, ens heu de dir quin és el vostre llibre de capçalera pel que fa a novel·la negra. Ens podeu trucar o ens podeu escriure al WhatsApp. Fem una pausa i a la tornada també us preguntaré sobre les portades, el disseny gràfic. També és un gènere, no?
Sí.
La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Només per les músiques jo estic xalant, eh?
Ja s'ha fet de nit a l'estudi de Catalunya
Ràdio. Avui estem parlant de novel·la negra, com crear un èxit literari, una novel·la negra que ho peti a Catalunya. Som grans fans d'aquest gènere. Avui us estem demanant que ens truqueu i ens recomaneu llibres de novel·la negra. El 93-201-7474, el 677-3877-19. De seguida parlem de les portades. Abans, però, Miquel, bon dia.
Hola, bon dia.
Què ens recomanes, Miquel?
Doncs mira, un llibre que vaig llegir fa ja bastant temps, de Manuel de Pedrolo, el del manuscrit del Segur Revision, però no és el manuscrit del Segur Revision. Es diu Joc Brut.
Joc Brut.
És un llibre basat en la Barcelona dels anys 40, en què hi ha tota una trama de, diguéssim, de... Bé, d'una femme fatal, un home bastant ingenu... Bé, hi ha una sèrie de coses... I el recomano molt.
Doncs l'apuntem.
El vaig recomanar a la meva dona quan encara érem nòvios, se'l va llegir, també li va agradar molt.
Per seduir-la, així m'agrada, recomanant novel·la negra per seduir. Doncs l'apuntem, Miquel, Joc Brut, de Manuel de Pedrolo, una abraçada, bonic, fins ara.
Gràcies.
Adéu, adéu. Les portades, dèiem, les portades també són un gènere per se. Per què creieu que tenen aquest look, en anglès li diuen look and feel, no? En el fons són certament similars. És perquè el lector ho identifiqui? És perquè no volem... Si volem enganx en la narrativa, no volem enganx en el gènere?
Home, és veritat que són molt similars les que són del mateix gènere i és una manera d'indicar del que estàs parlant. Però sí que penso que potser a vegades et limita una mica la visió. O sigui, bueno, perdoneu, jo sempre obro jardins, però...
Obre jardins.
No, per això escrius eco-thrillers.
No, exacte. És a dir, la gent de màrqueting sap molt bé el que funciona i tenen raó, i la tenen, eh? I la tenen. Dit això, tu potser quan acabes una novel·la tens un concepte al cap del que és o del que has volgut dir, no? I tu t'imagines allò d'una altra manera. Llavors, trobar el mix no? és una mica el repte.
És un art.
Bueno, a més, moltes vegades la gent que fa dissenya la coberta no s'ha llegit tota la
novel·la.
Clar.
Ha llegit una mica el to, no?
Suposo, o la sinopsi, o li han explicat una mica de què va, perquè et facis una idea, perquè, clar, n'han de fer tantes que no crec que tingui temps de llegir-se tant.
Tant de bo, t'imagines que la teva feina fos llegir un llibre i il·lustrar-lo, llegir un llibre i il·lustrar-lo.
La veritat és que sí.
A tot això, el No dormiràs, 359 pàgines, L'udol de l'aigua, 345, Les ombres que ens acompanyen, 411. Quant de temps trigueu en escriure un llibre d'aquest tipus des de l'inici fins al final? Estem parlant de mesos, d'anys...
Un any i escaig.
18 mesos.
Carai, tu.
Sí, jo un any...
Any i mig, pels que no sou pares. No. 18 mesos, diu.
Any i... Sí, jo com la Laia, any i escaig. Normalment un any, més o menys. Perquè a més, no sé ells, però jo escric cada dia. Cada dia mínim 2 hores i mitja.
Això ja és una altra, la rutina. Teniu una rutina de dir, com ara ve el Cesc, cada dia m'imposo 2 hores, tant si les faig servir o no, aquelles pàgines. Ho teniu així estandarditzat?
Jo sí, jo... Bueno, és una cosa que alguna gent sap, però jo escric cada dia que vaig a treballar 1 hora i mitja, perquè és l'estona que tinc en metro, i escric al metro.
Ho sabíem.
Això és molt fort, eh?
És molt fort. I què fas, al mòbil?
Amb el mòbil.
Em sembla un malson, això.
Sí, sí, és molt bèstia.
No, però el que he explicat abans és que ho tinc tot molt endreçat. Per tant, com que sé què passa capítol per capítol, puc agafar i fer-ho allà.
Però estàs al metro.
No passa res.
I portes auriculars o no?
No.
Ja. No, és que jo com ho va explicar, vaig flipar.
És el contrari al TDAH, no?
No sé, he trobat el meu moment allà, sí. Us ho juro, una vegada vaig veure una senyora jugant al Candy Crush i vaig pensar, si aquesta tia pot jugar al Candy Crush, jo puc escriure.
No, i aleshores ets una persona superefectiva, perquè si cada dia dediques 1 hora i mitja, no, m'has dit?
Sí, bueno, 40 minuts, 45 per anar, depèn si se m'escapa o no, de fer 2 transbords, doncs anar i tornar.
1 hora i mitja?
Sí.
Escriure al mòbil, eh?
Sí, i després ho passo en un Word i ja està.
I vosaltres, Laia i... Perdona'm.
No, però això, que això m'obliga, entre cometes, o tinc la llibertat de poder fer això.
És el teu espai.
És el meu espai.
I vosaltres, Laia i Cesc, com ho feu? Teniu rutines? En Cesc ja ens ha dit 2 hores diàries. Laia,
sí,
tu?
Sí, jo també tinc rutines, el que passa que no sempre escric. Al principi, si estic explorant més, doncs que és molt divertit, no? Doncs estàs fent recerca, te'n vas por ahí, vas amb la llibreta amunt i avall. Després, quan he de posar-me a escriure, sí que tinc rutina, sobretot de llevar-me més d'hora, tenir les hores més tranquil·les, quan no hi ha criatures, quan no... no? Quan estàs així. Tot i que després, l'any passat, vaig començar a escriure en un bar i vaig veure que també funcionava molt bé, a la tarda. I ara m'ha canviat una mica l'horari del cervell.
I música o no música?
Sí, jo tinc una banda sonora de cada novel·la. Sí.
Jo sóc silenci absolut, absolut. No puc ni una tele de fons, ni els nens. Per això necessito les 5 i mitja del matí, jo, quan està tothom dormint. És curiós, eh? Perquè jo ho penso. Sí. I de vegades ho he provat, quan no? Dic, va, aquesta tarda estic com molt inspirat, vaig a, mentre està mirant la tele, em poso música. No, no, incapaç. Silenci sí,
fort,
absolut.
Com sí. Funciona cada cervell. Sí, jo sóc molt Laia, eh? Estic veient, Laia.
Sí, oi? Semblem una mica.
Sí, música de fons i entro com una espècie de, quan escric, una espècie de, com un mantra repetint-me, no? I entres en aquell, perdoneu-me l'anglicisme, aquell mood, sí. No? I aleshores sí que és el xip escriure, no? El xip posar-t'hi, perquè la banda sonora mateixa t'hi porta. Interessant que de cada llibre tinguis una banda sonora diferent.
Sí. Per tant, no tinc una banda sonora i tinc un diari que escric durant, mentre el procés que estic fent a cada novel·la. El meu diari és d'aquella novel·la, llavors parla de la novel·la, però també de les coses que em passen. I cada novel·la tinc el seu diari adjunt.
Digues. La teva editora està pensant, això és publicable també, eh?
Això no ho hauria dit mai.
Això és publicable també.
És que estic pensant tantes idees. O sigui, una llista de Spotify per posar de fons mentre es llegeixen els llibres.
5 de la matinada, a la tarda, aquí l'Oriol, els trajectes en metro amb el Caos i el Candy Crush, aquí
després,
cadascú.
No, i presentar-nos de convidats al Club de Lectura dels Mossos quan hi vagin ells tres. I gravar-ho i passar-ho a la
Podem
solució.
Podem fer-ho, això, no?
Això seria fantàstic.
A veure què diuen els Mossos.
Sí, home, sí.
No, no, jo crec que això que ha dit el sergent per antena és vinculant.
No, intendent.
No. Ja li he pujat el càrrec. No.
Això, mira, arroba Núria Parlon,
que
parlem amb ella i ja està. Mira, la Marta recomana La noia del llac, del Miquel Santiago, i atenció al combo que està a punt de fer. M'he llegit No dormiràs, i és brutal. Estic acabant Les ombres que m'acompanyen, i estic enganxadíssima, i he de reconèixer, Cesc, que una mica perduda. Enhorabona als dos. I ara em tocarà... llegir el de... La Laia diu, a veure si em toca.
Com volem dir, a veure si així aconsegueixo que em toqui.
Acceptem diners en efectiu. La Magda diu, recomano el llibre Alguns callen, altres maten, de la Raquel Gámez Serrano. La Lara recomana novel·les del seu company de feina, concretament el Jordi Coll, que ha publicat 5 novel·les, destaco dues, diu El pont de les mentides i El preu de la sang, i ens escriu un escriptor també de novel·la negra, concretament de novel·la negra i humor, és el Joan Carles Ventura, que té unes novel·les amb el meu detectiu, el Fletxa. Per cert, que l'Armand recomana Joc brut, també de Manuel de Pedrolo, que ens la recomanava
el Miquel,
que ens trucava. Exacte. Sí, per cert, no, una pregunta pels per ells, perquè clar, hi ha molta gent que no estava avesada a llegir novel·la negra. El Ramon, dic, soc verge en aquesta matèria, però veient la passió amb la que parlen els convidats m'hi hauré d'enganxar. I la Lisa, que tampoc ho era, recomana algun llibre per començar a endinsar-se en aquest univers. Què puc fer-hi?
Ara us demanarem, els tres autors que sou aquí, no val recomanar els vostres propis llibres o els dels companys, d'acord? Un llibre per iniciar-se en el món de la novel·la negra. Abans, però, Enric, bon dia.
Hola, Enric. Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Què ens recomanes, Enric?
Mira, jo us recomano dues novel·les del James M. Cain.
James M. Cain?
Sí. Tant una com l'altra són, obres mestres.
Sí.
La primera, més coneguda per tothom, és El cartell que et truca dues vegades, de les quals s'han fet tres pel·lícules.
Sí.
I l'altra, Double Indemnity, doble indemnització, seria.
Doble indemnització, aquesta no la coneixia.
Sí, també, James M. Cain, la pel·lícula la va dirigir, ara no recordo, un director poc conegut, però bueno, la Lana Turner va ser l'actriu John Garfield, i són exemples típics de novel·la i pel·lícules negres.
Oh.
Fem fatal, detectiu, o agent d'assegurances, crítica social, en fi.
M'encanta com ho defineix l'Enric, ja només pel to pot saber que és un autèntic lector de novel·la negra, que només et falta un cigarro i un barret, eh, Enric? Escolta'm.
Fa 3 anys he deixat de fumar, ja estic molt content d'això, i el barret el vaig deixar a l'Emili.
Gràcies per trucar-nos, Enric, una abraçada, bonic. Fins ara. Adéu, adéu. Va, heu pensat ja, Cesc, Oriol, Laia...
Jo sí.
Sí? Va, Laia, fot-li.
Jo li recomanaria Les parts vermelles de la Maggie Nelson.
Les parts vermelles de la Maggie Nelson.
Si no, la Rebecca McKay també està bé. Mm-hmm. Perquè tenen un punt així més íntim, com més de narrativa, no? Però tracten el tema, són personatges interessants. La Maggie Nelson és autobiogràfic, o sigui, està narrant el procés judicial d'una mort d'una familiar, de la germana de la seva mare.
Uau!
I és molt interessant com ho fa, i ho fa molt bé, i té un vocabulari molt evocatiu, i jo crec que és una bona entrada, sense ser allò novel·la negra.
Les parts vermelles de la Maggie Nelson, amb quina et quedes, Oriol, per això entrar, a iniciar-se en la novel·la negra, si hi ha algunes persones que ens estan sentint que diuen no estic iniciat en aquest registre, doncs endavant les propostes.
Per entrar, fa molts anys que me la vaig llegir i em va encantar una novel·la del John Katzenbach que es diu El psicoanalista. Fa que sí la Laia.
Sí. Laia approved.
Em va encantar. I després també, l'únic que no sé si per iniciar-se seria l'Oceo, doncs, a Sang Freda del Truman Capote.
A Sang Freda de Truman Capote i John Katzenbach, El psicoanalista. Cesc, quedes tu.
Jo tiro més a prop. Fa poc he descobert que, no sé amb qui ho parlava l'altre dia, em va dir, no el coneixies? Dic, la veritat és que no, en Víctor de l'Àrbol. La trilogia que té, vaig a provar-ho, a veure si m'agrada, i la veritat és que m'ha atrapat moltíssim. El primer llibre és Nada en esta tierra, i la veritat que jo crec que per iniciar-te, no, moltes vegades amb novel·la negra, molta gent quan em diu jo no sóc de novel·la negra i he començat, han de ser aquests llibres que t'atrapen des del principi, amb el compte enrere aquest que dèiem abans.
Es diu La trilogia del sicario sin nombre, de Víctor de l'Árbol, sí. Nadie en esta tierra, 2023, El tiempo de las fieras, 2024, i Las buenas intenciones, d'aquest any, el 2026.
És una trilogia molt bona.
Doncs aquestes recomanacions dels nostres autors. Fem una última pausa i a la tornada, última recomanació que ens feu vosaltres, i seguim parlant amb aquests escriptorassos que tenim avui a La Solució, l'Oriol Canals, la Laia Vilaseca i en Cesc Cornet. Si participeu avui a través del WhatsApp o del telèfon, al 93-201-7474 o al 677-387-19, us podeu endur un exemplar signat pels mateixos autors, el No dormiràs, L'udol de l'aigua i Les ombres que ens acompanyen. Ara tornem.
La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Però si no tenim temps de res...
No direm res.
No. Per favor.
No direm res perquè passa el temps.
És que ara els he dit, ara parlarem. Què parlaràs? Si queden 2 minuts, Antònia.
Vinga, 2 minuts per fer què?
Ai, doncs per parlar de novel·la negra, perquè ja sabeu que a Catalunya ens encanta la novel·la negra i nosaltres volíem saber com s'escriu un èxit de novel·la negra. Hem parlat d'on escriuen, com es documenten, com és el seu procés de creació i d'organització. Elements, digueu-me un element que no pugui faltar en les vostres novel·les. Allò de dir, és que això hi ha de ser imprescindible en una de les meves novel·les.
Element. Jo per mi és les relacions entre els personatges.
Només
el personatge, sinó com es relacionen entre ells. Hi ha de ser sí o sí.
Sí o sí. Laia.
Per mi és la natura i els personatges.
La natura i personatges. I Oriol?
Jo un motiu de fons de pes i els personatges també.
I al final, quin percentatge d'importància té? Un bon final.
Jo crec que és important, eh? És important i ha de ser satisfactori, però no ens hauríem d'obsessionar amb aquesta cosa de sorprendre a tota costa. Vale? No, estiguem tranquils una mica, també.
Anem a calmar-nos.
Per l'Ala hi ha un 50, per l'Oriol...
Per mi crec que és molt important.
80?
Sí.
Un 80 i
per Cesc? Sí, per mi 80 i sobretot que sigui creïble.
Però jo no he dit 50, això
és
trampes.
Benvinguda.
Ai, senyor, avui hem parlat amb l'Oriol Canals, No dormiràs, amb la Laia Vilaseca, L'udol de l'aigua i amb en Cesc Cornet, Les ombres que ens acompanyen. Tenim pendents, aquí otorguem aquests 3 llibres meravellosos signats. Recordeu el nom de la persona guanyadora, eh?
Mira, el llibre de la Laia és per l'Anna, que recomana La por de la bèstia, de l'Anna Moner. El llibre del Cesc és per la Rosa, que recomana Essències criminals, de Maria Àngels Soler. I el llibre de l'Oriol, per la Laura, que recomana La noia amb el tatuatge de drac, de l'Stieg Larsson.
Doncs de seguida us els dediquem i de seguida ens posem en contacte amb vosaltres per dir-vos com heu de recollir aquests llibres. Gràcies a tots els que heu participat, però sobretot gràcies als 3 autors que avui han vingut a parlar de novel·la negra. Oriol Canals, gràcies.
Moltes gràcies.
No dormiràs, espero que canviï. Laia Vilaseca, L'udol de l'aigua, gràcies, estimada.
Moltes gràcies.
I Cesc Cornet, Les ombres que ens acompanyen, gràcies per ser-hi.
Moltes gràcies.
Fran, tornem demà i ho fem amb en David Balaguer parlant del fracàs.